Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts una setmana més a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Reprenem Església d'Urgell després de les festes nadalenques amb el desig de que es trobin bé de salut i que el nou any 2021 sigui millor que el passat 2020. Avui farem un recorregut per les activitats i esdeveniments que van tenir lloc al nostre bisbat l'any passat. Ens ho explicarà el nostre vicari general, mossèn Ignasi Navarri. Al capdavant dels controls, l'Àlex Alsina. En la producció, direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Comencem. És tradició a la nostra diòcesi, a l'acte de felicitació nadalenca de la Cúria Diocesana al senyor arquebisbe, de fer una memòria agraïda del que ha estat l'any, en aquesta ocasió, el 2020. Anem a parlar-ne, com els hem anunciat, amb el vicari general, mossèn Ignasi Navarri, perquè ens ho expliqui. Bona nit, mossèn Ignasi.
Molt bona nit. Moltíssim. I feliç any nou.
Gràcies. Sentim que hagi de repetir aquesta explicació perquè ja la va fer molt bé el passat dia 24 de desembre amb els treballadors de la Cúria i altres membres, oi? I amb altres motius també. Sí. Jo el primer que li demanaria, si li sembla, d'explicar, ni que sigui breument, com va sorgir aquesta idea de fer aquest recull, diguéssim.
A la nostra diòcesi, aquest acte de felicitació al senyor bisbe fa 40 anys, potser ja l'any 1979, s'acompanya sempre de fer un homenatge o reconeixement amb alguna persona il·lustre ja traspassada de la diòcesi, sigui un religiós, sigui un bisbe, sigui un laic, sigui la personalitat que sigui. I després també es fa com un resum de l'any, el que en diem aquesta memòria agraïda, i després ja, pròpiament, la felicitació de tota la cúria al senyor bisbe. Però és un acte que queda vestit amb aquests tres diferents punts. L'homenatge, la memòria que fem i la felicitació al senyor bisbe.
I per on li semblaria de començar?
Aquest any ha estat una mica així. Són moltes les coses que s'han programat, coses que no s'han pogut fer, coses que s'han tornat a reemprendre, coses que mai s'havien fet tan telemàticament com aquest any. Però amb tot i això, aquell dia de la memòria agraïda vaig començar parlant de l'acció duta a terme amb el presbiteri diocesà. Moltíssimes d'aquestes accions que enumeraré han estat presidides o acompanyades pel senyor bisbe com a cap i pastor de la diòcesi que és. I per tant, amb el presbiteri diocesà sempre subratllo que el bisbe es fa present a les sessions del Consell de Presbiteri, totes tres, algunes de manera presencial, alguna altra ha estat de manera telemàtica. També el senyor bisbe, de manera telemàtica aquest any, va presidir la missa crismal que van seguir la gran majoria dels sacerdots. Fem un record dels sacerdots traspassats durant aquest any. Aquest any han sigut cinc. Han sigut doncs, mossèn Santes Masses, mossèn Javier Parés, mossèn Joan Escales, mossèn Manuel Pal, mossèn Josep Maria Recart i mossèn Jaume Vila. I també fem sempre una memòria de l'arquebisbe Martí, aquest any en l'11è aniversari de la seva mort. També aquest any amb goig doncs hem vist com no només hi ha hagut defuncions, sinó que hem anat veient com seminaristes també anaven avançant en el camí dels ordes sagrats i rebent els ministeris. També aquest any vam viure amb goig com el nostre arxiver diocesà i capitulat d'Urgell al molt il·lustre mossèn Benigne Marquès li va ser concedida la Creu de Sant Jordi del govern de la Generalitat de Catalunya i també per un presbiteri petit com el nostre,
sí.
Doncs tots ens n'alegrem. I després també he subratllat doncs, els principals nomenaments que el senyor bisbe ha fet durant aquest any. I ha nombrat doncs, el vicari judicial, també el nou degà del capítol catedral, també d'un nou capitular, i els nomenaments dels delegats i delegades diocesans, sí. Entre d'altres parroquials.
I continuant també amb, amb l'activitat i els actes a la diòcesi, com ha anat amb els religiosos i religioses diocesans?
Amb els religiosos i religioses de la diòcesi subratllava sobretot aquesta actitud valenta i testimonial d'instituts religiosos a la diòcesi que han estat en aquest any de la pandèmia primera línia i estan encara,
sí.
Acompanyant doncs, malalts i sobretot ancians. Un reconeixement a la seva constància i, i al seu testimoni. També subratllava aquí la trobada que aquesta encara es va poder fer el mes de febrer de la vida religiosa al Santuari del Sant Crist de Balaguer. També vam celebrar, com cada any fem, la beatificació, l'aniversari de la beatificació de la Beata Ana Maria Jané. Enguany ho van celebrar molt bé l'Institut, tant a la Seu d'Urgell com a Talarn. Després també les dues monges jerònimes de Refet van celebrar els 1.600 anys de la mort de Sant Jeroni i també hem vist aquest any, amb una mica de tristesa, com les religioses d'Agramunt, de la Immaculada Concepció, missioneres, elles van veure que havien de deixar la seva presència a la diòcesi. També és un moment trist perquè han estat 140 anys de la seva presència al bisbat. També hem vist en positiu com una nova religiosa de la Sagrada Família d'Urgell també feia els seus vots perpètus i per tant també tot un signe de futur.
Continuem endavant. I en el camp de la caritat i els malalts, que això és un tema que la gent segueix de prop.
Sí, perquè aquest és més directe.
Sí.
Càritas, doncs, degut a la pandèmia, s'ha hagut d'adaptar, doncs, com totes les càritas de totes les diòcesis, s'ha hagut d'adaptar a les noves situacions i, per tant, afrontar aquest moment més difícil de trencament social i per tant, s'ha hagut de fer un gran esforç. S'ha mirat d'atendre sempre a tothom, d'una manera o altra. Les ajudes amb conceptes d'aliments s'han quintuplicat i, per tant, també respecte a l'any anterior, despeses de manteniment de la llar, lloguers, subministraments, tot això, l'esforç que s'ha hagut de fer és molt gran. S'ha continuat atenent molt i molt a tots els infants, sobretot i amb edat escolar. Per posar un exemple, pot ser Càritas, en aquell moment que m'ajuden a fer la memòria que està agraïda, ja em parlen que han fet 15.000 fotocòpies perquè poguessin anar seguint el curs escolar, Càritas. I després també aquesta empresa que tenim aquí de grapats i no grapats també es va consolidant i ja és un grupet de persones les que hi troben la seva inserció i el seu treball. També incloc aquí Mans Unides. Mans Unides sí que al mes de febrer van poder fer la col·lecta, però després totes les altres accions, sopar de la fam, tot això ja es va veure en aquell moment que va començar el confinament. Per tant, Mans Unides ha continuat, mentre pogut, amb aquest projecte que tenia al Mato Grosso a Brasil i després també a Perú, millorant aquella qualitat de vida de nens i nenes amb discapacitat física. No s'ha pogut acabar d'ajudar del tot aquest projecte perquè ha faltat tota aquesta aportació que hauria sortit de la celebració del sopar de la fam de les diverses parròquies. Però sí que reconeixen que hi ha hagut gent que ha continuat igual fent l'ajuda encara que aquell dia no hi van poder ser. I també incloc aquí una mica aquesta acció amb els malalts a la diòcesi. Aquí subratllava sempre el pelegrinatge diocesà a Lourdes, que potser era l'acte que més nombre de fidels de la diòcesi congregue cada any al santuari de Lourdes. Aquest any hauria sigut el pelegrinatge número 42, estava programat, però al final no s'ha pogut fer. Com també l'Assemblea General de l'Hospitalitat de Lourdes, que també la celebrem cada any, tampoc s'ha pogut celebrar, però hem estat en contacte amb tots els membres de l'Hospitalitat i sí que es va poder fer també el mes de febrer, doncs tota la celebració de la Mare de Déu de Lourdes, donant la unció a molts ancians i malalts i també la jornada formativa. Però l'acte principal, per exemple, del pelegrinatge no s'ha pogut fer. Veurem si és d'any 2021.
Esperem, sí. Desitgem que sigui, perquè molta gent que ho espera, això, cada any.
Ho esperen, però, esclar, també molts són malalts, sí, els malalts sí. Són gent de risc
molt
màxim.
Risc. Per tant... I això, en cas que es pogués fer, seria a finals de maig, primers de juny?
Sí, nosaltres hi solem anar, sempre. Sí, principi de juny.
Continuem endavant, mossèn Ignasi. En el camp de l'apostolat i l'evangelització?
Aquí jo sempre dic que és com la pluja fina que fa madurar les bones llavors en aquest apartat. Hi ha el treball molt amagat, i aquest any molt amagat, de moltes hores de telèfon, moltes hores de parlar amb persones que s'han trobat més soles. Moltes activitats d'aquestes programades no s'han pogut fer, però sí que de manera silenciosa, de manera discreta, de manera diferent, s'ha anat fent igual. Amb tot, també, algunes accions sí que s'han continuat fent totes. La catequesi, doncs, es va interrompir, es va seguir a casa, es va continuar, es va fer, totes les celebracions s'ha fet tot. La setmana de pregària per les vocacions, la cadena de pregària, doncs, també es va poder fer. La setmana del cinema espiritual també d'una altra manera s'ha fet, el canòlic músic s'ha fet, i per tant tota la celebració dels sagraments aquest any s'ha acompanyat molta gent de manera molt discreta i callada als cementiris, acompanyant familiars. Sí. Han sigut totes unes celebracions no tant, diguem-ne, de nombre de persones, però molt íntimes. I Déu, que veu tot allò que és amagat, sempre crec que ho sabrà recompensar i ho sabrà fer fructificar. Aquí també subratllava aquest any que la nostra diòcesi també es va unir en comunió amb totes les altres diòcesis d'Espanya en la celebració de la missa funeral a la catedral del dia 25 de juliol per totes les víctimes de la pandèmia.
Uh-huh. I en el camp del pensament, de la cultura, què hi assenyalaria?
Aquí tenim sempre l'edició de la Càtedra de Pensament Cristià, que ja estava aquest any 2020 per la 17a, també es va fer de manera telemàtica sobre el tema la crisi com a oportunitat i valors per afrontar-la. I també cada any presentem el llibre de la Càtedra de l'edició anterior, que també aquest any es va haver de fer de manera telemàtica sobre el tema tractat el 2019. Veritat, postveritat i fake news. Per tant, s'ha fet tot igual, però no de manera presencial, sinó de manera telemàtica. I també les mateixes jornades de teologia, que també congregaven més d'un centenar de persones dos dies aquí a la seu a finals d'agost, aquest any també s'ha hagut de fer de manera telemàtica sobre aquest tema, saber acompanyar i consolar i afrontar el dol, que també va agradar molt. I també aquí incloc tota l'acció que va portar a terme ja, perquè és el desè curs de la seva singladura de l'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat. També els cursos que estaven en marxa, també amb el confinament, també es van veure suspesos, i per tant s'han intentat recuperar aquest començament del curs 2020-2021. I es tracten, s'acaba de tractar tot allò que va quedar pendent del 2020, litúrgia, sagraments i coneixement de les accions diocesanes de cada delegació de la diòcesi i la seva acció evangelitzadora, i també es continua aprofundint en la història de l'Església més centrada a Catalunya i a la nostra diòcesi d'Urgell. Per tant, s'integra una mica nou temari, però recupera el que va quedar de l'any passat, que no es va poder fer. En línia general seria aquesta l'acció nostra, sí.
I en el camp del patrimoni cultural, molt actiu també a la nostra diòcesi.
Molt actiu perquè és molt immens i tantes esglésies i tantes ermites i tants campanars i tanta... També s'ha anat continuant fent doncs, tot el que anava estant en marxa aquí. Aquí es podria nombrar doncs, Agramunt, el Terrós, es podria nombrar esglésies dels Pallars, que s'han anat continuant, restauració d'alguna imatge de la Vall d'Aran, continuar també les pintures gòtiques de Puigcerdà, la seva restauració, el Museu Diocesà, també enguany doncs, moltes de les visites durant tot el temps de confinament també es van veure reduïdes respecte a altres anys,
sí.
Però els mesos de juliol i agost també hi ha hagut una bona presència, no com els altres anys, però força notable, sí. Canvi a l'arxiu diocesà, més o menys sempre les visites ja han sigut regulars, tant en un temps com en un altre, i per tant pràcticament s'ha mantingut estable la presència de gent que ha vingut a estudiar o a consultar.
Sí, sí.
Però hi continuen havent projectes, alguns també es van veure una mica suspesos amb tota aquesta col·laboració amb Catalunya Sacra de continuar ensenyant i mostrant tot el patrimoni cultural de la diòcesi.
Uh-huh. I en el camp polític?
Bueno, també... Aquesta és una novetat, si ens escolta gent d'altres diòcesis, que suposo que sí,
sí.
Aquí... Donada la condició del nostre bisbe com a copríncep d'Andorra,
sí.
Aquí doncs, també hi ha tot un camp de la seva acció, que és una mica la de cada any, però que aquest any també s'ha vist modificada per la situació que hem viscut i que vivim. El senyor bisbe doncs, a començament d'any va rebre els cònsols majors i menors de les 7 parròquies d'Andorra, i durant tota aquesta crisi sanitària ha mantingut sempre contacte permanent telefònic amb les principals autoritats del país. També Andorra va voler celebrar el dia 22 de juny a l'església de Sant Esteve una missa funeral per les víctimes de la pandèmia que també ell va presidir. Després el senyor bisbe va voler visitar les 7 parròquies i entrevistar-se amb els 7 cònsols per tal d'agrair, valorar i conèixer més l'acció duta a cada parròquia en col·laboració amb Càritas i la Creu Roja del Principat. I també en motiu de la festa de Meritxell aquest any es va poder fer doncs, la recepció de cartes presencial, cartes credencials, i de manera presencial, perquè és clar, això també ho és sí. Presencial o no és.
Sí, sí.
S'havia d'haver fet abans, no es va poder fer, però amb motiu de la festa de Meritxell aquells dies sí. I van ser uns 12 ambaixadors els que es van acreditar davant del Principat d'Andorra i sobretot el qui ho va poder fer és el nou nunci de la Santa Seu davant el Principat d'Andorra i davant també d'Espanya. I ell mateix ja va ser el qui va presidir la missa del Dia Nacional d'Andorra amb motiu de la festa de Meritxell. I malgrat totes aquestes dificultats i tot, doncs el senyor bisbe ha continuat mantenint com a copríncep doncs, entrevistes amb el president del Consell Superior de la Justícia, amb el president del Tribunal Constitucional i també ha transmès el seu condol al president de la República de França, el copríncep francès, amb motiu dels atemptats a la diòcesi, a la catedral de Notre-Dame de Nice i també al president d'Àustria pels atemptats de Viena. I també es va fer present l'altre dia presidint la missa funeral pel que havia sigut el primer cap de govern del Principat d'Andorra, el senyor Òscar Ribas. Pròpiament s'ha fet tot el de cada any, ara i després hi va haver la recepció de Nadal, també més limitada, però també es va fer com cada any. Sí, s'ha anat fent tot, però de manera una mica distinta.
I quant a la presència i missió eclesial del nostre arquebisbe fora de la diòcesi, hi ha actes també a remarcar?
També n'hi havia algun any més. Aquest any hi ha hagut d'altres de manera telemàtica. Per exemple, en tant que és el president de la Comissió de Seminaris, Universitats i també del Clergat, doncs totes aquestes trobades, reunions, s'han anat fent totes, però en comptes de fer-se presencials a Madrid normalment, doncs s'han hagut de fer de manera telemàtica, però s'han fet. Amb tot, el senyor bisbe, el mes de gener del 2020, va anar, aquest any 2021 no es pot fer, serà de manera telemàtica, però el 2020 sí que va fer la peregrinació amb aquesta coordinadora d'episcopats i de conferències episcopals a Terra Santa, tot visitant Gaza, Jerusalem, Ramala, Betània, i també van a predicar el quart centenari de la Sagrada Imatge del Jesús del Gran Poder a Sevilla, va participar al Congrés de Laics que es va celebrar a Madrid amb fidels d'aquí, de la diòcesi d'Urgell, tot això es va poder fer. A la Sagrada Família també va participar la beatificació del jove Joan Roig i Digel, després va assistir a l'ordenació episcopal del nou bisbe auxiliar de Barcelona i per tant també el va delegar l'arquebisbe castrense perquè administrés el sagrament de la confirmació i el baptisme d'adults a un bon nombre d'estudiants de l'Acadèmia General Bàsica de suboficials de Talarn. Per tant, també tant a fora de la diòcesi sigués d'any no ha pogut ser, però sí que d'una manera o altra també aquesta presència s'ha fet.
Molt bé, doncs, mossèn Ignasi, li agraïm moltíssim aquesta explicació, sobretot ens sap greu que ho hagi hagut de repetir, però també li mostrem el nostre agraïment per haver-ho fet i haver-ho fet també. Esperem també que aquest any 2021 es puguin dur a terme el màxim d'activitats, perquè sí. Això voldrà dir que la salut és present a les nostres vides a nivell del nostre bisbat, però també d'arreu del món, diguem-ho
sí,
així.
Sí, que tornem a la normalitat tan
això
desitjada.
Sí. Doncs moltíssimes gràcies i bona
gràcies.
Nit.
Gràcies, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I moment ja per la secció preguntes que ens fem sobre i continuem fent-nos preguntes sobre litúrgia. I avui concretament volem plantejar una altra pregunta a mossèn Emili Villegas, que és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i delegat de litúrgia del bisbat d'Urgell. Aquí saludem. Bona nit.
Bona nit. Molt content d'estar aquí de nou amb vosaltres.
Nosaltres també. Doncs tenim una pregunta, mossèn Emili, és que sentim a dir que els religiosos, les religioses, els monjos, les monges, els preveres, resen la litúrgia a les hores i també alguns laics i se va introduint les parròquies. Expliquin, sisplau, què és la litúrgia de les hores.
Per donar una definició molt concreta i molt senzilla alhora, jo diria que, per una banda, la litúrgia de les hores és l'oració oficial de l'Església. I per l'altra, m'agrada afegir, i a la vegada una gran desconeguda, perquè, com molt bé heu indicat, és l'oració que fan els clergues i també la vida consagrada, religiosa, però hem oblidat que des del Concili Vaticà II també s'ha dit que qualsevol batejat pot resar la litúrgia de les hores. Què trobem en la litúrgia de les hores? En realitat és la pregària que santifica la jornada, santifica les hores del dia, tal i com indica doncs, el seu nom, la litúrgia de les hores. Què trobem? Penso que és important també remarcar quins espais trobem, no? Perquè realment els cristians hem de pregar constantment i la litúrgia de les hores ens facilita aquesta possibilitat. La litúrgia de les hores, per tant, trobem l'oració de laudes, que és aquella primera oració matutina, quan trenca la llum del sol, quan ens despertem de la nit, i sobretot fa referència a la resurrecció de Crist, perquè és el moment també donat d'aquell moment de la seva vida. Després també tenim l'hora de vespre, que les vespres, perquè és l'hora del capvespre, a la nit, quan ja s'ha posat el sol, i és un record, entre altres coses, sobretot a aquell moment del darrer sopar amb els seus apòstols, però també és una esperança per aquella llum que no es marceix, que és el Crist mateix. Trobem també l'oració de completes, que és l'oració abans del descans nocturn, per tant, de la nit. Es pot fer, com ens diu la introducció general a la litúrgia de les hores, abans de mitjanit, però també fins i tot després. I després també trobem unes altres hores. Per exemple, l'hora menor, l'hora de tèrcia, sexta, nona, que el que pretén és trencar la jornada, és a dir, aturar el treball per tal de tenir un record a Déu, un moment de lloança, un moment de glorificació també del treball. I per últim, només subratllar que també hi ha l'ofici de lectura, que són les antigues maitines, que segurament algú ha sentit a parlar, no? Es feien al matí, ara es poden fer en qualsevol moment del dia. Amb l'ofici de lectura es pretén, sobretot, doncs, aprofundir sobre els textos bíblics i sobre alguns ensenyaments de l'Església a través dels segles, com poden ser pares de l'Església, documents del Magisteri, etc. Jo convidaria avui a que doncs, els laics també tinguessin accés a la litúrgia de les hores, perquè és una litúrgia molt bonica i que, a més, encarna el gran tresor de l'Església pel seu poble fidel.
Doncs ha quedat molt clar, molt ben explicat. Li agraïm moltíssim doncs, aquesta resposta i continuarem fent-li preguntes perquè vostè es pugui continuar fent respostes sobre el tema de litúrgia, que és la seva especialitat, per descomptat, i també com a delegat nostre del Bisbat d'Urgell. Li agraïm de nou la presència a l'Església d'Urgell i bona nit tingui.
A la vostra disposició sempre i moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Els esperem la setmana vinent, si ho desitgen. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Que acabin de passar una bona setmana i cuidin la salut. Adéu-siau.